teva vida ja és digital. Viu-la al Pop-Up. Pop-Up amb Mariola Dinarès. Hola, Mariola.
Hola a tothom. A la intel·ligència artificial li està costant molt parlar en català, però cada dia hi ha més màquines que el parlen amb més o menys encert. Avui en sentirem algunes. Expliquem bé això i compilem novetats. Saludem la nostra màquina que parla català. A l'Enric li posem un text i ell llegeix bastant bé. Crec que s'ha rebotat bastant i ha buscat les veus que li fan la competència. Hola, Enric.
Hola, Mariola. Em vas dir que m'ha sortit competència. He comprovat les veus en català d'Apple i Google i crec que no superen les neutres que m'ha posat Microsoft. I m'he et presento als meus companys de Microsoft.
Hola, jo sóc la Joana. Aquí esperant que em posin text.
Jo sóc l'Alba. Feu treballar molt el company Enric.
Les noves veus en català d'Apple.
Hola, em dic Montse i sóc una veu catalana.
Hola, em dic Jordi i sóc una veu catalana.
Hola, em dic Pau i sóc una veu valenciana.
I aquesta és la veu del traductor de Google.
Jo sóc la veu de Google. No m'han posat nom.
Hi ha altres serveis que també disposen del text per ser llegit per màquines.
Hola, jo sóc la Núria. Una veu en català del text per ser llegit de Citapal.
Hola, jo sóc la Montserrat de Citapal.
Hola, jo sóc l'Empar, veu valenciana de Citapal.
Ara et toca explicar a tu quina és concretament la novetat d'Apple en català.
Bé, heu vist quines són les diferències. Va, toca explicar-ho bé això. S'acaba d'estrenar el nou sistema operatiu dels mòbils, tauletes i rellotges d'Apple. És el iOS 16. Té pijades gustoses, com per exemple que prems el dit a una foto i te la retalla directament perquè la transportis a un altre fons. Veieu el resultat avui al nostre Instagram, que això ho hem fet a Pop-Up Cat Ràdio, i hem incrustat la Belena Gaynor avui a la consulta de dos quarts. Bé, però aquest no és el tema. Alguns han arribat a dir que la Siri parla català i hem de desmentir rotundament això. Siri no parla el català. L'assistent de veu no parla català. La Sílvia Creus ho remarcava a la crònica de xarxes amb rigorositat. S'incorporen 20 noves llengües al voiceover, per tant, hi ha novetats en català, però no aquesta. M'envia un missatge al biotecnòleg, el Xavier Dengra, que és tan clar que us el poso directament.
Bon dia, Mariola, què tal? Doncs sí, sembla que des d'ahir hi ha hagut certa confusió respecte a la inclusió d'Apple en el seu sistema Siri del català. En aquest cas és una informació errònia, no ha estat així. Apple en els seus dispositius, l'iPhone, l'iPad, l'Apple Watch, inclou diferents sistemes que inclouen la parla, però no tots tenen res a veure amb el Siri. I el cas és que el Siri és una intel·ligència artificial que el que fa és reconèixer la nostra veu, enviar aquestes dades a través d'una connexió d'internet als servidors que Apple té, i aquests servidors processen la nostra veu, entenen el que els estem dient i ens responen amb una ordre o l'execució d'una acció. En aquest cas encara no està prou avançat, s'està treballant en aquest sentit, però no està prou avançat ni tant pel que fa a Apple, ni pel que fa a Google, ni per cap altra plataforma en tenir un sistema d'intel·ligència artificial en català, que requereix, evidentment, tenir una base de dades prou suficient com per entendre la veu dels seus parlants. El que sí que és una novetat d'aquesta nova actualització de l'iOS 16 per l'iPhone i per la resta de dispositius Apple és el contingut parlat. Contingut parlat és una funció que es inclou en certa manera en una funció més coneguda de l'iPhone també, que és el voiceover. El voiceover bàsicament no necessita connexió a internet i reconeix el text que hi ha escrit al nostre telèfon mòbil. Què vol dir això, per exemple? Doncs que si nosaltres ens envien un WhatsApp o tenim una aplicació de lectura d'algun text, o que estem anant al Twitter i en aquell moment volem que el dispositiu ens llegeixi el text en veu alta, això a partir d'ara sí que es podrà fer en català. Us encoratjo, si a tots aquests usuaris que s'hagin descarregat el nou iOS 16, que se'n vagin a qualsevol tuit o que se'n vagin a qualsevol publicació del Facebook o de l'Instagram o del WhatsApp o de l'aplicació que vulguin i seleccionin una peça de text i els hi aparegui les funcions de copiar, enganxar, doncs que vagin una miqueta més enllà i els hi apareixerà una opció que serà llegir aquest text. I això, amb les noves opcions, ja es pot fer tant en català oriental com en valencià, que a més és una aposta, crec que valenta i positiva, d'Apple en el fet de demostrar la diversitat lingüística del propi català. Hi ha dues veus ara que ens poden llegir el text que hi ha en el dispositiu. És evidentment un pas positiu, però jo crec que encara haurem d'esperar uns mesos més per veure el primer... mesos o fins i tot algun any més per veure el Siri plenament funcional que nosaltres puguem dir, ei Siri, bon dia, li puguem donar una instrucció, com per exemple obre'm els mapes i digue'm com anar, per exemple, fins a l'altra punta del país, o que ens digui, per exemple, que volem llegir cert diari o volem fer certa trucada. Jo crec que això encara trigarà una mica, però certament és un bon pas, però convé en aquest cas doncs, el que deia, no? No confondre el que és un assistent de veu, que és intel·ligència artificial, amb simplement la lectura en veu alta de qualsevol mena de text que estigui escrit en el nostre telèfon mòbil.
Doncs bé, queda claríssim. Moltíssimes gràcies per aquest missatge del Xavier Dengra, que és biotecnòleg i que sempre vella molt pel català en digital, no? Tenim una xarxa espectacular de gent del món digital que ho sap tot. Moltes gràcies pels missatges que ens envieu i que compartim amb la nostra audiència, que és molt estricta i ens agrada encara que sigui així. Mira, d'això hauríeu d'anar a accessibilitat del vostre aparell i aleshores allà ho podeu configurar. No és cap tonteria, perquè en aquí, en diverses vegades hem parlat amb el músic David Vinyoles, que ens segueix molt també a través de les xarxes, que ell és cec i ens ensenya com una persona cega envia un WhatsApp, per exemple, o es relaciona amb les xarxes socials. Per als invidents és superimportant aquestes veus, no? Perquè vam fer una prova aquí a l'estudi i la veu en català era un... De fet, em sembla que navegava en castellà i si ho feia en català era una persona castellana parlant català, una cosa horrorosa. Per tant, i s'han d'anar acostumant això, no? Llavors no, està bé que evolucionem en aquest aspecte. Bé, al llarg d'aquesta hora vindrà una eminència europea d'intel·ligència artificial. La Idoia Salazar és membre de l'Observatori d'Intel·ligència Artificial del Parlament Europeu. És madrilenya, però hem sabut que avui passava per Catalunya i volem fer-li unes quantes preguntes. Una pregunta que tinc sobretot: hi haurà alguna llei algun dia que obligarà les institucions i les empreses a posar per escrit el ciutadà quan parla amb una màquina? Perquè ara les coses estan difoses, o sigui, un chatbot no saps ben bé si està parlant amb una persona o amb una màquina, i un quadre o una música està feta per una persona o per una màquina. Això passarà algun dia? Comencem a confondre. Ens anem per feina.
Mariola, estem a la guàrdia, res no se'ns escapa. El pop-up, gent actualitzada, oh. El pop-up, amb la Mariola, estem a la guàrdia, res no se'ns escapa. El pop-up, gent actualitzada, oh. El pop-up.
Rodejat de gent i em sento sol. Faia masses dies que no aixequem el vol. Cansat de plorar i no trobar consol. Cansat de no trobar-te en els llençols. I cada nit et sento al pit i en cada crit tot sembla petit. Pau Gasol.
Avui va de creadors i de bàsquet. Hi ha un vincle molt íntim entre el bàsquet i la música urbana i el hip-hop. Aquest fenomen també té la seva versió més nostrada amb cançons com aquesta que Lil Dami va incloure al seu disc Flors mentre visqui al costat del senyor Chen. Un secret, la base de la campanya de tardor de TV3 i Catalunya Ràdio és obra de senyor Chen. Bé, dijous, dia dels creadors i creadores de contingut, i ja us podem avançar que dijous que ve arrenca el Set Up Tour. Serem el set de treball d'un director enfocat sobretot a Twitch. Farem el pop-up des de la seva taula, des de la seva càmera, des de tot. O sigui, això serà... Va, no dic el nom. I aniré a una persona.
Roc Massaguer, expert pop-up. Creadors digitals.
Hola, Roc.
Hola, Mariola.
No el diem, no el desvetllem.
No, em portes de viatge, no? Em portes de passeig.
Sí,
molt bé,
de passeig. I no és Barcelona.
No,
és Barcelona, no. És una altra població catalana.
I no serà el primer?
No.
Perdó, serà el primer, però no serà l'últim.
Això, serà el primer, però no serà l'últim. Avui no som a l'estudi virtual del pop-up, sinó a l'estudi de Catalunya Ràdio. Nosaltres també ens teletransportem al núvol. El núvol és
tendència. Jo he trigat molt per teletransportar-me, he vingut en cotxe, però sí, ens teletransportem.
Avui tens una primera cita amb el Generació Digital.
Sí.
I aquesta tarda a les 4 connecteu al canal de Generació Digital a Twitch i sortirà el Roc. I saps què has de fer allà?
No.
NBA 2K, creus?
Sí, suposo, però no hem parlat de res concret. Ara m'he trobat aquí l'Albert Murillo. Bé, són amics i no hi havia anat mai. Em va dir, has de tornar. Dic, si no he vingut mai. Dic, doncs has de venir. Doncs endavant, i ho farem avui, i tant.
Doncs bé, molt bé. Doncs ens germanem, com sempre, amb el programa de videojocs, no? De
sí.
Generació Digital, a les 4 en directe per Twitch, en el seu canal, no? twitch.tv/generaciodigital, busqueu Generació Digital i surten de seguida. I de fet, bé, també presentaràs el llibre.
Parlaré del llibre, sí, sí.
El llibre que has tret, ara hi parlem. Però abans no deixem el bàsquet perquè ens has fet de fer balanç d'això que molta gent el dilluns va estar connectada als canals de Twitch, d'Ibai, d'en Ciro. Balanç del FIBA 3x3 d'Ibai Llanos. Això ens ho has d'explicar perquè tu eres un dels protagonistes.
Sí, 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 un dels capitans de l'equip, d'un dels 8 equips, i vam estar a l'Ametlla del Vallès, en el pavelló que tenen allà, no sé com es diu el pavelló, ho sento, però el pavelló de l'Ametlla del Vallès, uh-huh. I vam estar jugant tot el vespre, dilluns, i va anar molt bé, va ser una molt, molt bona experiència, crec que va sortir bé, crec que tots els agents implicats estaven contents, i la gent que ho va veure i que li agradava mínimament el bàsquet també va coincidir que havia sigut un bon event.
O sigui, el tema una mica semblava una qüestió promocional per aquest esport, no? Perquè crec que sí. És olímpic, ja?
Sí, sí, sí.
És bàsquet de 3x3, 3 contra 3.
Sí, està organitzat per la FIBA, que és l'organització que és l'associació que organitza el bàsquet mundial. És com si la FIFA de futbol fes un altre esport diferent. És el 3x3, s'assembla molt al 5x5, és quasi bé tot igual, però té algunes diferències claus, i va ser esport d'exhibició en aquests darrers Jocs Olímpics, i crec que ho serà també en els següents, i bé, hi ha circuits tant d'equips com de, perdó, tant de clubs com de països, de diferents categories al llarg de l'any, i és un esport molt divertit, molt, molt xulo, molt dinàmic.
Sembla una mica jugar al 21, no? Allò, a veure qui arriba primer 21, allò sí, que fem sí. Quan no en som gaires.
Clar, la gràcia és que és més curt i la gràcia és que necessita menys gent, però és molt més cansat, és més difícil.
Se't va veure cansat una mica.
Doncs vaig estar molt millor del que em pensava. Hi havia gent molt pitjor, hi havia gent que, pobres...
I clar, o sigui, a mi ara t'explicaràs una mica si com a esdeveniment va tenir èxit i tot, sí. Però jo estic pensant en la FIBA, diu, vaig a promocionar aquest esport, i diu, vaig a... Els creadors de Twitch, o sigui, va tenir aquesta idea, no?
Sí, jo sé que l'Ibai feia moltíssim temps, perquè ell ho havia dit en públic i en privat, que volia fer un esdeveniment de bàsquet, perquè a ell li agrada molt el bàsquet, ha estat molt vinculat al bàsquet durant molts anys,
sí,
i li agrada
molt. Bàsquet, també,
però no sabia com fer-ho. No sabia com fer-ho, que fos entretingut de veure i que fos xulo. I els partits de 5 contra 5 té això, que si no en saps bastant, costa de seguir el partit, els partits es fan llargs, i llavors la FIBA, m'imagino, això no sé com va anar, però la FIBA es va posar en contacte i van dir, escolta, nosaltres promocionem, financem, m'imagino, part d'aquest esdeveniment i posem la pista oficial, vam jugar amb la pista oficial dels Jocs Olímpics, amb el terra oficial, la pilota és diferent, i bé, doncs va fer aquesta campanya, que al final va ser molt xula i molt natural, perquè estàs promocionant una cosa que realment és divertida de fer.
No sé si al final ha arribat a bon port, però en principi es va parir aquest 3x3 que fos mixta.
L'esport en si va néixer com amb la idea de que fos un esport mixta. Per això la pilota té el tamany de la pilota femenina, que és un tamany 6, i el pes d'una pilota masculina, que és un tamany 7.
Això m'agrada molt, però crec que al final no ha arribat a port amb els Jocs Olímpics, eh?
Ni als Jocs Olímpics ni en general les competicions no s'ha fet, perquè les diferències físiques eren massa grans perquè fos sostenible. A més, al ser 3 jugadors, al final tens o dos nois i una noia, o dues noies i un noi, i la diferència era massa gran.
Però si hi hagués un decàleg, una llei, o sigui, el 3x3 ha de tenir dos noies, sí. I dos nois,
jo suposo que...
Tinc molt de debat jo amb aquest tema.
Seria, hi ha esports que són mixtes per norma, com per exemple el corfbol, i està molt bé. En aquest cas, jo suposo que ho van valorar, no va funcionar. De totes formes, el que sí que hem de dir és que el 3x3 femení a Catalunya i també la resta d'Espanya està molt fort, molt més fort i té molt més seguiment i molt més tirada, fins i tot que el masculí, i això ho hem d'aprofitar.
Tu tenies una crac a l'equip, no? Vosaltres éreu les rupes,
sí.
Timo de la rupaneta, dèieu.
Sí.
A veure, la Laia, la teva companya, la teva dona, sí. I una altra que...
La Tiga, sí, és una noia madrilenya que juga molt bé 3x3, també és creadora de contingut. I jo vaig voler tenir un equip mixte perquè a mi em feia il·lusió i perquè jo sempre critico quan als esdeveniments de l'Ibai hi ha poques noies, doncs quan em va tocar a mi escollir qui hi havia, doncs vaig decidir que fos mixta.
Les imatges amoroses de l'esdeveniment.
No, vam estar molt continguts, Mariola.
Hi ha imatges molt boniques.
Sí, això sí.
Que s'han viralitzat. Escolta, per tu quin ha sigut el top d'aquest esdeveniment, si hem de parlar de comunicació, de creadors de continguts?
Van fer una cosa... Va tenir bastant èxit, pics de 180.000 persones, que per ser l'Ibai està bastant bé, per ser qualsevol dels altres.
No es va anunciar gaire, això. Jo ho sabia perquè tu hi anaves.
Li va donar molt poca... I un dilluns a la tarda, a la nit, vaja. Tot i així va tenir molt bons números. però sobretot va ser molt entretingut. És a dir, aquests tipus d'esdeveniments que no tenen un horari fix, que no és com la televisió, que dius ha de començar a aquesta hora...
Clar, perquè van dir les 8 i allà...
Sí, i van començar a un quart de 10.
Sí, un quart de 10.
Però bé, el que vull dir és que normalment a la televisió tens un guió o a la ràdio i allà els esdeveniments de l'Ibai no sempre, de vegades s'allarguen, es fan una mica pesats, i aquest no, aquest va anar molt per feina, va ser molt dinàmic i va ser molt entretingut.
Creus que a la llarga passarà això, que el tema de la tele, que sempre és una hora concreta que comencen les coses, a Twitch crec que això acabarà passant, o ja es quedarà així?
No, jo veig més que intentarà que sigui entretingut, que no pas l'hora, perquè és... Tu saps, a la ràdio, de vegades és una punyeta haver de començar una hora exacta.
Però saps què passava com a usuari? Entraves a Twitch a mirar els canals a veure si havia començat i, clar, anaves mirant tots els canals que segueixes o els que veus allà i el que et semblava que era una pista de bàsquet, clicaves. Llavors et trobaves al directe al Ciro.
Sí, el Ciro va aprofitar.
Feia com una prèvia. No? O sigui, sí. Però això era una cosa que va aprofitar ell per començar a fer entrevistes abans prèvia, però va semblava totalment improvisat, això.
Sí, va començar...
Però va tenir rècords de visites, amb això.
Ell, i tant, clar, home, ho va capitalitzar.
Per què no feies tu això?
Perquè, responent seriosament, perquè en aquests esdeveniments, si estàs pensant en com explicar-ho, ho estàs disfrutant menys.
Correcte.
Hi havia gent que es portava un càmera per després fer un vídeo i tal, i jo vaig dir, mira, jo vull gaudir-lo, i de fet vaig posar poques fotos i poca informació durant l'esdeveniment, perquè estava passant-ho bé.
I concentrat, també.
Sí, i m'hagués anat bé, si ho hagués fet, però vaig preferir disfrutar-ho, gaudir-ho.
Va, altres coses, ritme perfecte, tu.
Sí,
dius,
un ritme molt bo. I després hi va haver moltes històries, moltes narratives. Encara que no ho coneixessis, hi havia moltes petites històries xules. Una és la de l'Ari Geli, per exemple, que és una noia catalana també, jugadora de bàsquet, és boníssima. Es va trencar el genoll fa 6 mesos. És una lesió que normalment triga 9, 10, 11 mesos. I ella va tornar a jugar per primer cop en aquest esdeveniment. Anava al ralentí, però tot i així va jugar molt bé. I a l'acabar es va emocionar molt i va plorar perquè havia tornat a sentir el bàsquet. I aquesta va ser una història molt xula. Ella anava en l'equip del Ciro. Una altra història és el Tresco, el vam tenir aquí, l'Oriol Tresco, que també és un creador de contingut, que ell estava a Berlín seguint l'Eurobàsquet, va venir expressament per jugar, va confeccionar el millor equip, l'equip de Coi, ho va donar tot des del primer moment, va anar al 100%.
La Coi, que us van guanyar vosaltres.
Ens van guanyar nosaltres, no? I tenien un equipàs i ell anava, escolta, competició 100%, i per tant era, vaig a fer el que sigui possible per guanyar, i no va guanyar.
Vaig a fer una confessió, que jo no vaig acabar fins al final, no sé qui ha guanyat.
Doncs no, ell no. Va guanyar Herètics.
Aquesta... Ah, Herètics.
Clar, aquesta és una altra, també una altra narrativa, que és que Herètics és el rival, com el Barça i el Madrid, del món dels e-sports. Herètics és l'equip del Giorgio i el de Gref, i Coi és l'equip de l'Ibai, i tenen doncs un piqué, eh? Hi ha molta rivalitat. Bé, doncs aquí Herètics va guanyar la final per 2 punts només sobre Coi, i això era una altra narrativa també interessant.
Per cert, que has dit la paraula de Gref?
Sí.
Que va anunciar que se'n va a Mart. Això ho has vist?
No.
Hem de parlar d'això.
Se'n va escapar. Tindrem temps de parlar.
No, però és que no sé si era un farol. O sigui, hem de...
Segurament sí, segurament sí.
Val, doncs ja està. I era tot... Hi havia molts creadors catalans, que no ho fan en català, ja ho sé que ens direu això, però bueno, gent que, per exemple, qui va ser l'MVP del torneig?
El VTuber, que justament aquest no. Catalans hi havia el Jordi de Mas, hi havia l'Esporcito, sí. El Flopball, que estava comentant amb l'Ibai i amb el Daimiel, ell també és català, el Fèlix. L'organització de molta gent de FIBA, per exemple, el Jaume Comas, que és exjugador olímpic de bàsquet, havia jugat a Lleida molts anys, també és català i és qui supervisa tot el tema del 3x3, els àrbitres també eren catalans, el noi i la noia. Però bé, l'MVP va ser el VTuber i aquesta és una altra de les històries. És un jugador molt bo tirant triples, és per cert la parella de la Tiga, jo el volia fitxar pel meu equip, però ja estava fitxat, i va fallar els seus 8 primers triples. No em va ficar ni un, només em va ficar un, que va ser el que va decidir la victòria. Vull dir que una història xula, també.
Ah, molt bé. No, i dic que això, que els que van portar una mica la festa i que es van amagar que en sabien, i tothom deia, aquests, que clar, uns que es diuen Maria Ángeles Lakers, dius, a veure, amb aquest nom, dius que era Esporcito, el Martí Mires, no?
Sí.
El Papi Gavi, que són els que sempre també a Can Barça, sempre que vaig allà convidada per Spotify, sempre els conviden també.
Són un espectacle.
Sempre me'ls trobo. I clar, era el favorit de tothom.
Sí.
I jugaven bé.
És impossible no anar amb ells. Tenien el Kiwi, que també és amic seu, que també és català, i ell jugava molt bé, els altres no jugaven tan bé. Tenien el seu editor, el noi que els hi fa els vídeos, doncs estava allà jugant, el Forcito, em sembla que es diu, i va ser molt divertit perquè s'ho prenen he vingut aquí a passar-m'ho bé, i tot i així van jugar bé, van guanyar el primer partit i van estar a punt de guanyar el segon. Va ser molt divertit, són un espectacle i ho saben fer molt bé.
Emocionant, miralitzant un triple que va fer.
Home,
emocionant.
Tu diràs.
Tothom està... Clar, després això és difondre tot aquest...
Clar, aquesta és la part bona. Jo, com que no vaig ni tirar cistella, doncs clar, no podia difondre cap cistella.
No,
però...
clar, molt bé, molt bé. Veu estar molt, molt correctes. Bé, no, a banda d'això, doncs, bones audiències han de ser dilluns, però, bueno, com es fa un esdeveniment d'aquestes característiques amb multipantalla? Perquè, clar, cada un... jo crec que tindrà vida més enllà del dia aquest.
La va tenir abans, la va tenir durant i després. Sí,
i les fotos aquestes que dic, que ja les viralitzarem també del post, no? Bé, recordem que demà participem en una taula rodona dins la Setmana del Llibre en Català, sí, al Moll de la Fusta. Recorda'm una mica quin és el tema, perquè jo no ho tinc preparat, això.
Jo tampoc, però anirem allà passant-s'ho bé. Tarda jove ens han convidat a tu i a mi, Mariola. Ho agraïm, la veritat és que ho agraïm. A l'escenari 3 parlem d'internet i d'ètica digital, això està molt bé. Parlem de temes d'actualitat, fake news, ètica de la tecnologia. Ho presenten el Sergi Porcet i la Laia Bonjoc, a més els Book Hunters, i a la Nereida Carrillo, la Júlia Martín, el Pau Valls i tu i jo.
Val, doncs això serà demà, que podeu venir,
Sí.
16 de setembre a les 4 de la tarda, i el Roc presentarà, potser...
Bueno, tornarem a parlar.
El meu Felicitat Digital no és tan nou, que també en parlarem, però tu sí que podríem dir que és una novetat de la col·lecció en xarxa, doncs èxit a les xarxes, que bé.
En parlarem del llibre, per qui vulgui saber una miqueta més de les xarxes.
I també tenia ganes que parléssim de drets televisius i de com mica en mica es van integrant a Twitch i altres plataformes, no? Perquè, no sé, hem rebut un missatge d'una...
Interessant.
Sí, un missatge interessant que ens ha fet pensar d'una persona, d'un creador català que es queixa que, diríem, les grans cadenes no els tinguin en compte. M'ha enviat aquest missatge.
Hola, Mariola, què tal? Soc en Carles García, periodista i creador de contingut a internet en català, i vinc a fer una denúncia, també una mica una reflexió d'un problema que crec que és un reflex del que ens trobem els petits creadors de contingut. Jo, professionalment, em dedico a les retransmissions esportives, entre d'altres coses, i he volgut traslladar aquesta experiència al meu canal de Twitch per fer coses una miqueta diferents, que se surtin de la norma, que no siguin l'habitual, el que estem acostumats a trobar-nos a Twitch. I no ho he aconseguit. No ho he aconseguit perquè m'he topat amb un colós. És una cosa que no és el primer cop que em passa, però aquesta vegada m'ha fet especialment ràbia. Ahir es va jugar un partit de futbol femení històric al Camp de l'Europa, un equip de la Vila de Gràcia, Barcelona, i vaig voler emetre aquest partit, però m'he trobat que els drets de la competició de la Copa de la Reina són d'una televisió que els ha comprat tots i que no està obligada a explotar tots els partits. Per tant, el partit d'ahir no es va ni tan sols gravar. Jo volia poder-lo emetre per fer una cosa diferent, per poder-lo fer arribar a d'altres persones. També és una forma que algú conegui el club, la competició, els equips petits, i perquè em venia de gust i em feia molta il·lusió, perquè al cap de la fi és el meu equip. Però m'he topat amb un colós que m'ha ignorat completament. La Federació Espanyola em va remetre els correus directes de les persones que s'encarreguen de la gestió dels drets, els hi vaig escriure i no em van respondre, cap de les dues persones. Vaig trucar per telèfon per fer-me insistent, per fer-me passat, per si el mail no ha arribat, pel que sigui, i no em van voler passar amb aquestes persones. I em pregunto què és el que hem de fer els petitons, els petits streamers, per fer coses diferents, per poder créixer i per deixar de ser ningú. Tinc la sensació, em fa la sensació que no ens volen deixar de ser ningú i que d'alguna manera no ens prenen seriosament, malgrat les nostres intencions siguin totalment serioses i professionals. És una reflexió que faig, que m'emprenya, i que no sé què és el que hem de fer per poder créixer una miqueta. Moltes gràcies. Em podeu trobar, per cert, faig spam, al meu canal de Twitch, twitch.tv/grancarles, cada matí fent el millor matinal de Catalunya, amb permís, evidentment, de la Laura Rossell.
Molt bé, aquests missatges ens agraden. Bé, no, Ric, però no és massa de riure, això, no? Perquè, clar, de fet, els drets televisius són els drets televisius i es tracta de que els deixin o no els deixin, no?
Sí, evidentment, aquí no entraré en si li havien d'haver contestat o no, que li havien d'haver dit, perquè no, per sort no és la meva feina, però evidentment, els drets, quan tu els pagues i els compres, els acareixes o te'ls regalen, hi ha compromisos legals i quan tens els drets pots fer-ne el que vulguis. Moltes vegades s'ha parlat d'això, de dir, escolta, aquests tenen els drets i no meten els partits. S'ha parlat de molt tipus de competicions, també el futbol, sí. És lògic que passi això. Però perquè la gent ho entengui, el negoci a dia d'avui de l'esport tradicional són els drets televisius. La NBA, la Lliga, la Fórmula 1, tots aquests guanyen els diners, ingressen els diners, on hi ha el negoci de veritat és en els drets televisius. Això va per una banda. Després, amb altres competicions més petites, ens trobem que Twitch i YouTube és una sortida, com ens explicava el gran Carles, molt bona per poder donar visibilitat, i tot i que fer una retransmissió és car, cada vegada ho és menys, i cada vegada és menys accessible. No cal ser un professional, com és el cas del Carles, per poder fer una retransmissió. Llavors jo crec que s'acabaran trobant. Però ara, a dia d'avui, tant les cadenes com les organitzacions segueixen pensant en grans números. No, jo et dono la Lliga i tu em dones no sé quants milions. I llavors ve algú i et diu, escolta, em dones aquest partit, i tu penses... què m'està dient aquesta persona? Jo crec que això anirà canviant mica en mica i anirem trobant espais. Cada vegada hi ha més. La FIBA mateix, que ara en parlàvem, té el seu propi canal de Twitch i emet allà tot el que, diguem, no té un acord televisiu. La Liga, de vegades, ha fet partits a Twitch, no en exclusiva, però els ha fet. Nosaltres, l'any passat, amb el Ciro, vam fer partits de la Lliga Femenina i aquest any també ho farem i tindrem la segona opció després de Televisió Espanyola. Vull dir que mica en mica anirà canviant. I és qüestió d'anar picant pedra i anar preguntant i anar proposant.
I una cosa, el Gran Carles perquè ha demanat permís, però si ara ell hagués emès per Twitch sense demanar permís i tirar...
Podrien haver passat dues coses. Una, que ningú li hagués fet cas igualment i no hagués passat res, i tothom hagués pogut veure el partit i ja està. I l'altra, que Televisió Espanyola se n'hagués adonat i hagués exercit aquest dret i el podia haver denunciat o podia haver posat-li alguna trava.
Jo posaria el foc que no se
n'hagués... Segurament no, però és evident que...
Vull que molt bé pel Gran Carles,
sí,
vull dir,
sí, no.
Les coses èticament i ben fetes, vull dir.
Sí, però sobretot si ets un canal petit, t'interessa no ficar-te en embolics perquè potser no tens els recursos, si tens una demanda o tens un problema gran, doncs potser no t'hi vols trobar.
Jo que sé, a vegades, per exemple, jo he vist retransmissions en directe a través de Twitch, que són reaccions a programes de la tele.
I no passa res.
I no demanen permís als programes de la tele.
Jo mateix he fet partits de FIBA 3x3 sense demanar permís de res, he posat allà. Jo crec que els hi va bé i no m'han dit res, ho han vist i saben que no passa res. Però sempre hi ha un risc, te la jugues. Llavors el que dic és que no tots estem per ser herois i no tots podem jugar-nos-la de vegades, no tots estem en posició de fer això.
Va, et vaig a posar amb un compromís, amb una pregunta final, que és, no sé si ho has vist perquè hi ha hagut de certa polèmica, perquè la Liga, quan fa els partits, ha obert una finestra perquè es vegi quan...
Quanta estona tenim?
No, és que és un tema,
acaba la pregunta.
A veure, ho explico per qui no sàpiga de què va. O sigui, la Liga són molt moderns, és veritat, són molt digitals i es pot semblar que és una cosa molt casposa i no. La Liga
estan molt
al dia amb el tema digital, no? I aleshores ells han obert una finestra i quan hi ha un gol, doncs es veu...
Al cap d'una estona.
El locutor, sí. L'altre dia va passar una cosa molt xula, que és que jo estava escoltant la TDT... a través de Movistar. O sigui, estava mirant el Barça i estava escoltant el so de Catalunya Ràdio, evidentment, número 3. I es va produir que estava dient el gol al Bernat Soler i es veia a la finestra el locutor de Movistar i semblaven que fos el Bernat Soler que estigués fent. No em va donar temps de fer aquest vídeo, que hagués estat molt viral aquest moment, no? Perquè semblava realment que aquell tio fos la veu del Bernat Soler. Hi ha gent que se n'estan fotent molt dient no volem veure el tio com diu gol. Això ho fan només a Twitch, aquí no. Ells s'estan tuitejant una mica, no?
Sí, jo crec que és una idea que sona molt bé, però és una mala idea d'essència, perquè quan tu veus un partit, no veus un partit o no segueixes un partit perquè vols sentir abans el Puyal o el Torquemada o Bernat Soleo, no veus el partit per això. Si hi és i ho fa bé, perfecte, però no el veus per això. Quan tu veus un partit en el canal de no sé qui, sí que ho veus per això, perquè vols veure la reacció de l'Ibai o del Rocco o de qui sigui. Per tant, això per un costat. I després, perquè la persona que està narrant el gol l'està narrant per la ràdio. No està fent res especial, llavors no té sentit ensenyar-lo si no està fent res especial. Una altra cosa és que sí, que fes una mica de teatre i saltessis i no sé què, i de vegades sí que està bé conèixer-ho, i de vegades ho hem vist, hi ha narracions clàssiques, que és xulo veure la persona que ho estava fent, perquè és una cosa excepcional. Però fer-ho per sistema em sembla un error, i moltes vegades ho veus i dius
és
doncs no m'ha portat res.
A ti ho fan perquè tenen carisma, però clar, els altres són
o no necessàriament per carisma, no? Però la gent que ha anat allà a veure-ho és perquè vol veure això.
Clar, sí.
I, per exemple, jo en els partits de la Lliga Femenina poso la meva càmera, i quan vaig a narrar els partits de Televisió Espanyola, doncs no tenim la càmera. Vull dir, és lògic que en una situació i en una altra es tracti diferent, perquè són situacions diferents.
És un intent de modernitzar...
Però en el camí equivocat, des del meu punt de vista.
Anem a la consulta de 2/4. Tens una foto teva al salvapantalles del mòbil?
Jo? Meva que l'he fet jo, però no surto jo.
Ah, clar. És un paisatge. A veure, ensenya-me-la.
Això és del Mont Sant Michel, quan hi ha la marea baixa.
Ah, d'acord.
I quan tinc el de bloqueig, tinc Antelope Canyon a Estats Units.
Oh, però sembla que estigui com modificada i tot.
No, és real, això?
Sembla unes aigües marrons.
Sí. És un canó molt petitet que t'hi fiques per allà.
Em recorda Petra.
Sí, s'assembla, sí, tant i tant.
Molt xulo, i vosaltres, avui la gent ha rigut molt amb aquesta frase, està dient de tu mateix, hi ha gent que diu que sí.
Clar,
eh?
Perquè la pregunta s'entenia...
No, però jo he fet aquesta pregunta perquè avui estava fent la prova aquesta de retallar els perfils amb el iOS 16, que pots retallar, i clar, la gent després es posa en portada una foto d'ell que tregui un tros de l'hora. saps? O sigui, com clar, un collage.
Vale. Molts fills, no? Molta gent tenia els fills i la parella, que sí, vist, sí, per les respostes, sí, eren més habituals. Sí.
Para vosaltres, teniu una foto vostra al salvapantalles del mòbil 93-201-7474. Dos minuts i escoltem.
La consulta de dos quarts.
Tens una foto teva al salvapantalles del mòbil? Avui aquesta pregunta tan senzilla i tan fàcil té una mà de comentaris. Hi ha molta conversa social a totes les nostres xarxes. Som a Instagram, a Facebook i a Twitter, a tot arreu. Som Pop-Up Cat Ràdio. Sílvia Creus, hola.
Hola, bon dia, Mariola.
A veure, hi ha molta gent, Pop-Up, que té foto al salvapantalles del mòbil d'ell mateix.
Doncs no gaire, eh? El 86% a Twitter no. O sigui, el
14, no, digues el 6, Twitter, perquè sí, jo trobo sí, que és sí, molt. O sigui, digues el 6, no diguis els no.
14% de sí a Twitter, 21% de sí a Instagram i 20% de sí a Facebook. Tot jo... i que, com ha passat ara amb el rock, hi ha gent que ho ha interpretat com una foto feta per tu. Vull dir que no tots aquests són fotos d'ells, de les seves cares.
Clar, ja em pensava que era molt alta la part de dir 14% de gent té la foto d'ella mateixa.
Una de la seva parella, una amb el seu gos... Sí que n'hi ha alguna, eh? Però alguns ho han interpretat, com deia el Rob, doncs una foto feta per ell o ella.
Clar, mira, és que clar, hi ha gent que diu, la Marta diu, sí, perquè només la veig jo o la gent que vull que la vegi.
O sigui, exacte. O la una del seu aniversari, que va ser dilluns.
Acabeu de sentir la Maite Sadurní amb la cançó del dia de Catalunya Ràdio, i ella diu que no, que prefereix mirar-se al mirall.
Clar.
La Maite prefereix mirar-se al mirall. Bé, doncs, aquestes i moltes altres coses ho podreu veure a les nostres xarxes socials. Avui volem parlar d'intel·ligència artificial perquè és un tema que ens interessa moltíssim. Els algoritmes condicionen moltes de les decisions que prenem, la música o les sèries que veiem, els comptes que seguim a xarxes, les coses que comprem, potser també les decisions que les empreses o les administracions prenen sobre nosaltres. I clar, com hem dit més d'una vegada, els algoritmes no estan lliures de biaixos i estereotips. Per tant, un dels reptes més importants que tenim com a societat és aconseguir que tota aquesta tecnologia que apliquem, doncs això, s'apliqui amb ètica. Avui tenim la sort de tenir a Barcelona una de les persones que més en sap d'algoritmes i ètica, la Idoia Salazar, és fundadora de l'Observatori de l'Impacte Social i Ètic de la Intel·ligència Artificial, o DCIA, i membre de l'Observatori d'Intel·ligència Artificial del Parlament Europeu. Hola, Idoia, com estàs? Bienvenida.
Hola, què tal? Encantada de estar aquí con vosotros.
Nos ha gustado muchísimo tu bio de Twitter porque en el Pop-Up somos muy así, dices, intentamos hacer un mundo mejor usando la Big Data y la inteligencia artificial. Queremos hablar positivamente de la tecnología, ¿no?
Sí, sin duda, creemos, desde Odiseia pensamos que la inteligencia artificial es un deber. El uso de la inteligencia artificial hoy en día es un deber. ¿Por qué? Porque realmente vivimos en un mundo de datos. Vivimos en un mundo en que continuamente estamos generando datos y nosotros como personas físicas no somos capaces de llegar a gestionar de manera eficiente todos esos datos. La inteligencia artificial, yo siempre digo que hay que verlo como algo muy sencillo. Se puede ver como algo tan sencillo como simplemente una herramienta que ayuda a los seres humanos a gestionar de manera eficiente todos esos datos.
Hoy estás en Barcelona, vives en Madrid porque participas en un debate del Observatorio Social de la Fundación La Caixa sobre ética y algoritmos, y lo haces junto a una gran amiga del programa, la Carme Pairó. Hemos hablado muchísimas veces con ella también de algoritmos. Claro, yo ahora hablábamos antes de empezar y decimos, algoritmos, yo creo que están ya en todos los sectores de la sociedad.
Sí, desde luego. Hoy en día, aunque de manera imperceptible, los tenemos ya dentro de las administraciones públicas, dentro del área de los deportes, de la cultura, del acceso a puestos de trabajo, recursos humanos, absolutamente todas las áreas. Incluso cuando vemos la televisión, la elección de las distintas series, la elección de gestiones de audiencias, absolutamente todo. Y dentro de unos años ya será mayor aún el uso de la inteligencia artificial a todos los niveles.
Tú creo que eres periodista, ¿no?
Sí, periodista.
De formación, sí. Y seguro que como yo intentas explicar siempre que la gente lo entienda, ¿no? No sé si estamos en un momento que todavía cuando hablamos de, decimos, algoritmo, hay gente que dice, uy, yo eso paso.
Claro, porque realmente se asocia a algo muy técnico. Realmente las personas piensan, en general, piensan que es algo demasiado, puede ser demasiado complejo para que ellos lo puedan entender. Pero Sinceramente, yo creo que es algo que es perfectamente comprensible y se puede explicar de una manera muy sencilla. Realmente es algo que, como hablábamos, va a estar en todos los ámbitos de nuestra vida y, por lo tanto, es muy bueno que empecemos a comprender qué son realmente estos sistemas de inteligencia artificial, que son realmente programas informáticos que tienen una serie de cualidades específicas, como, por ejemplo, llegan a conclusiones. Siempre intento eludir la palabra decisiones, porque la decisión esperamos que siga siendo del humano, y simplemente nos ayudan en esa gestión de las decisiones. Entonces, es verdad que tenemos tener ciertos prejuicios asociados a la ciencia ficción, esta idea del robot humanoide que llega, nos desplaza de como muchas tareas que las que tenemos los humanos y acaba pues reemplazándonos o afectando negativamente a la humanidad. Pero bueno, nosotros en Odiseia tenemos una cruzada para de enseñar también, sobre todo al público en general, independientemente de la edad que tenga, mayores, pequeños, de mediana edad, absolutamente de cualquier sector, para acercarles esta tecnología y que empiecen a verla como algo pues más normal y sean ellos los que tomen la decisión respecto a si van a usar o no un producto con un sistema de inteligencia artificial integrado.
Claro, supongo que al final es una, o sea, tenemos que ayudarnos, ¿no?, los humanos con las máquinas, no es una cosa u otra, ¿no? Sino claro.
Sí, sin duda es una ayuda, no es reemplazar. Hay que quitarnos esa idea de la cabeza de que estos sistemas vienen a reemplazar las tareas de los seres humanos. Sin duda habrá ciertas tareas que se automatizarán, pero por regla general significará una ayuda que, como comentábamos al principio, será esencial porque por ese mundo de datos en el que vivimos cada vez, es bueno que nos vayamos acostumbrando. Es cierto que viene una revolución tecnológica muy grande que va a conllevar un cambio de hábitos, un cambio de percepciones de las cosas, un cambio de mentalidad, y debiéramos trabajar como sociedad con ayuda de los distintos gobiernos en fomentar este uh-huh. pues de manera positiva pues este cambio de todo, de rutinas y de muchas circunstancias de nuestra vida.
Los periodistas, que somos muy simplistas, ¿no?, decimos, este año, el 2022, ¿qué va a ser? ¿El año de la ciberdelincuencia? Porque hay, ¿no?, de la ciberseguridad también, ¿no?, por contra. ¿O el año de la ética en la tecnología? Porque está avanzando tanto que tenemos que frenarlo también un poco, ¿no? La tecnología avanza. Tú dices que la tecnología no es la que tiene ética.
Claro, la tecnología en sí misma es como si me dijeran que un boli tiene ética, un bolígrafo o un televisor o algo más artificial. Realmente la ética sigue siendo de los seres humanos y espero que lo siga siendo mucho, mucho tiempo. Yo nunca digo que algo no va a pasar, porque eso la experiencia me ha enseñado que eso no se puede decir, pero sin duda hoy en día fijaros el estudio de la inteligencia artificial, de la ética en la inteligencia artificial, nos está ayudando, a mi entender, a ser mejor personas, porque hacía mucho tiempo que no se pensaba tanto sobre la ética, sobre la filosofía, sobre este tipo de cuestiones que habíamos no aparcado, pero no se había hablado tanto. Y hoy en día, gracias a esta tecnología de inteligencia artificial, hay muchos foros a nivel internacional, se está hablando muchísimo.
Hay un documento de Barcelona, ¿no?, de especialistas de inteligencia artificial, sí, ¿no?, que es conocido de toda Europa, ¿no?
Sí, y a nivel europeo y a nivel internacional, en todos los países están sacando su normativa, no solamente a nivel ético, sino incluso a nivel normativo y de una reglamentación de obligado cumplimiento para intentar que se implemente la inteligencia artificial, porque lo que comentaba al principio de que es una necesidad es bien sabido por el mundo internacional, a nivel internacional, pero de una manera responsable para que afecte al usuario a todos los niveles de una manera positiva.
Claro, vamos a explicar con ejemplos que ya está entre nosotros la inteligencia artificial, ¿no? Yo voy a una página web, estoy intentando comprar, tengo un problema y voy al chat y voy a hablar con un chatbot. O sea, algún día habrá una ley que te diga, habla, pero soy un chatbot, ¿no? Porque lo que no sabes si estás hablando con una persona o un chatbot. ¿En Europa se está legislando hacia aquí?
Sí, sin duda. De hecho, ya en la propuesta, ya existe una propuesta de regulación de la inteligencia artificial a nivel europeo, a nivel de la Comisión Europea, que será aprobado en breve, en un par de años lo tendremos ya. Y en ese reglamento, esa propuesta de reglamento sí que establece, está establecido en función de semáforo, como si fuera un semáforo, en función de los casos de uso que puede haber. Hay casos prohibidos, como por ejemplo el que usemos un sistema de inteligencia artificial como hacen en China para puntuar
a la gente.
O sea, o por ejemplo identificación, que nos puedan reconocer por las calles con sistemas de reconocimiento facial, eso estará prohibido también. Y hay un semáforo naranja, bueno, lo hay sistemas de alto riesgo, por ejemplo a la hora que se tiene que vigilar mucho los datos y esos sistemas para, por ejemplo, para acceder a una empresa que un departamento de recursos humanos se apoye de un sistema de inteligencia artificial para contratar a nuevo personal, por ejemplo. Y luego existe ese semáforo naranja que comentábamos para casos en los que realmente pues tengamos una interacción con un sistema de inteligencia artificial en el que pone explícitamente que se tendrá que explicitar que estamos tratando con un sistema de inteligencia artificial. Por ejemplo, además de tema del chatbot, que encontremos un deepfake, por ejemplo, una imagen, un vídeo de una persona a través del televisor o de YouTube.
Sí, bueno, el canal, caso de Obama que le hicieron.
El caso de Obama, sí. que realmente lleva confusión, que ha sido hecho o que es realmente un sistema de inteligencia artificial y no es la persona real. En esos casos se tendrá que rotular que se está interactuando con un sistema de inteligencia artificial. En el caso del chatbot, igualmente. Hay chatbots que no son sistemas de inteligencia artificial, otros que sí, y actualmente el problema es que hemos llegado a un nivel tan alto de evolución del lenguaje natural, es decir, el lenguaje que hablamos cualquier persona, pero transmitido de manera artificial, que dentro de poco no vamos a saber realmente si estamos interactuando con un sistema y no lo vemos, no sabemos si es una máquina o un... Entonces, sí, por ley, dentro de un par de años será obligatorio tener ese rótulo.
Y a nivel de lenguas, nosotros estamos muy preocupados por el catalán, ¿no? Porque tenemos que hablamos cada día en catalán y cuando hablamos con una máquina o un asistente, tenemos que cambiar de idioma, ¿no? Esto nos preocupa. Toda la gente que sabe mucho de inteligencia artificial dice que en breve será posible hablar en cualquier lengua. Tú, como gran especialista, una especialista en inteligencia artificial, ¿qué nos tienes que decir sobre eso?
Bueno, yo creo que es perfectamente factible. De hecho, hoy en día ya tenemos un PERTE específico de la lengua, que habrá una inversión muy grande en España en este tema en cuestión para enseñar a las máquinas ya no solamente la lengua española, sino otras lenguas de los distintos territorios que hay en España. Y sin duda es algo que se debe de tener en cuenta y que estará, vamos, pongo la mano en el fuego, que estará contemplado. Hoy en día, de todas formas, llevamos cierto retraso con respecto al inglés. La lengua que más hablan y que mejor hablan las máquinas es el inglés. Entonces está claro que una Alexa en inglés va a entender mucho mejor que lo que pasa en castellano, bueno, es que, sin duda en el catalán.
Claro, es que estamos haciendo como distintas inteligencias de la propia máquina, ¿no? Tendrán ya tanta información que siempre una cosa en inglés será más avanzada que en español y en catalán, imagínate.
Pero no creo. Realmente es el proceso de evolución está siendo tan rápido del lenguaje natural y cambio a distintos idiomas. Ya no estoy hablando del catalán y el inglés y el español. O sea, la inteligencia artificial nos va a dar la posibilidad de traducciones a muchos otros, incluso dialectos casi desconocidos que no tienen casi posibilidad de traducción en tiempo real, porque es minoritario. Gracias a los sistemas de inteligencia artificial, en breve tendremos, yo creo que nos va a ayudar mucho en ese área.
Pues mira, nos ha gustado que nos lo vinieras a contar. Gracias, Idoia Salazar, fundadora de l'Observatori de l'Impacte Social i Ètic de la Intel·ligència Artificial, membre de l'Observatori d'Intel·ligència Artificial del Parlament Europeu. Moltíssimes gràcies.
Moltíssimes gràcies. Gràcies a vosaltres.
Va, fem pausa i anem a fer crònica de xarxes.
Opa, a Catalunya Ràdio amb Mariola Dinarès. Do you want to make a pact? I'll stay here forever and if I don't I'll be hanging there but life's unfair running my errands alone in the square.
Després del concert inaugural de l'artista local Núria Graham, el Mercat de Música Viva de Vic ja està en marxa fins dissabte. L'artista vigatana catalana ha anunciat nou àlbum, Ciclament, i fitxa pel mític segell americà Verve Forecast. Després de la premiere d'ahir a Vic, la gira de presentació inclou 6 dates als Estats Units. Clouen parades a Primavera Sound, Los Angeles, Portland, a Seattle i San Francisco, 22 concerts a diferents ciutats europees i 3 dates nacionals amb shows a Barcelona, Madrid i Girona.
Això es diu Yet It's Me, de Goldfish, Núria Graham, 2022. Demà, recordem, serem amb l'Arenyes al Mercat de Música Viva de Vic.
Hola.
Hola.
Hola, Mariola.
Estàs en antena, moltíssima conversa a Catalunya segons Trendsmap sobre les plataformes digital Ethereum. Què ha passat?
Sí, mira, doncs que Vitalik Buterin, que és programador i cofundador d'Ethereum i de la Bitcoin Magazine, ha fet un tuit que té 270.000 mencions i ha fet trending topic Ethereum, Merge, Ecosystem, Blockchain i Ethereum Merge. Ens expliquem una mica, tot i que és una mica dens, eh? El tuit Buterin anuncia satisfet que s'ha completat la fusió, és un projecte en el qual fa temps que es treballava, i Ether, la segona criptomoneda més popular del món, està a punt de canviar a un nou model operatiu més ecològic. Ara, amb això que es coneix com a fusió, les seves emissions de carboni es reduiran un 99,9%. Els experts consideren que és la revolució més gran al món de les criptomonedes des del Bitcoin.
Doncs veure, ens ho apuntem, ja que avui hi ha conversa social sobre això, doncs ens ho apuntarem i ho investigarem bé. Bé, què és Pajares de Ayuso i per què és tendència?
Doncs perquè Carles Puigdemont ha denunciat en un tuit l'insult a la llengua catalana i el seu estatus de llengua oficial, perquè s'ha publicat al BOE el que ell considera una falta de respecte d'una forma grotesca, i adjunta la imatge d'una pàgina del BOE d'ahir mateix amb un llistat de les comarques catalanes on hi trobem des de la Cuenca de Barberà fins el Bajo Empordán, el Bajo Campo i Pajares de Ayuso, que vindria a ser el Pallars Jussà. El tuit del president ha acumulat 2.500 retuits, 4.000 m'agrada i més de 300 comentaris en només 5 hores. L'enrenou ha fet que el Ministeri d'Agricultura hagi dit que ho farà rectificar.
Sí, no, és que clar, nosaltres comencem aquí, mira, Apple, ja parlar una miqueta en català, ens emocionem, fem festa, i després passen coses com aquestes i dius, mira, ja tornem a començar, és que et deprimeix això. Bé, la sireneta negra de Disney continua generant conversa.
Sí, perquè l'actriu que fa el paper d'Ariel, Halle Bailey, ha compartit a Twitter i Instagram un vídeo que ha fet el compte Tracklist, que recull reaccions de nenes negres mirant el tràiler emocionades i fascinades en veure representades per aquesta sireneta. Bailey diu que la gent li ha estat enviant aquestes reaccions durant tot el cap de setmana i que està meravellada. I també ha compartit a les seves històries d'Instagram el missatge d'elogi i suport de l'actriu i cantant Jodie Benson, que va ser la veu original de la sireneta l'any 1989.
Tornem demà parlant de psicologia de les xarxes.